Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie at. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kind of crazy 'cause I really don't mind.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Una setmana més, ja estem aquí a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre. Els farem companyia fins les dues amb molts convidats que de seguida repassem i presentem. En primer lloc, Núria Goterris, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs un dilluns que presentem molts convidats que estaran acompanyant-nos. Com ja saben, dues horetes, es portarem molts protagonistes, actualitat, com per exemple que tenim quasi ahir una gran protagonista, Dana.
Així és.
I d'això s'està parlant, no tant com de Catalunya, però quasi.
Estan ahí compartint. També ahir no, comentàvem en grups de WhatsApp el tema d'això de que torna a arribar, però també, per exemple, des de l'àrea d'emergències de Castelló, que deien que tampoc la gent se ficarà en el pitjor, que pot ser algun episodi de pluges fortes, però que suposo que és per evitar que passi com l'altra vegada, que igual, sobretot en el tema educatiu, no? Doncs es van suspendre moltes classes.
Sí que és cert que a la província de Castelló sí que s'esperen pluges torrencials, que en les pròximes hores quedarà afectada l'àrea mediterrània, deixarà fortes pluges, sobretot Catalunya, la zona nord-oest i alguns punts de l'àrea cantàbrica, on s'esperen pues, les precipitacions més intenses. Sobretot en la jornada de demà, però pareix ser que aquesta nit ja podrien començar. Doncs això és el que comenten, el que diuen tots els mitjans de comunicació i també les agències estatals de meteorologia. Però a veure, que tampoc serà a priori, perquè no se sap això, aquestes coses com funcionen, però no serà catastròfic.
Esperem que així siga tot, xiga, que ara estiguem nosaltres així rebaixant la situació i demà sí que
pega
que la Mundial.
Però que se tinga molt en compte perquè se podrien arribar als 200 litres, que així a Vila-real seria una locura, se'ns inundaria tot, però n'hi hauran zones on diuen que podrien arribar als 200 litres.
Doncs aquesta és la situació, especialment per a demà, una jornada, la de demà, en la que també hi ha risc o alerta groga per vents, així que taronja. Demà alerta per pluges i groga per vent. Veurem si es complís o no.
Doncs aquest apunt meteorològic, no sabem tampoc com afectarà als camps. El que sí que està afectant ja des de divendres és aquesta imposició dels aranzels, aquesta entrada en vigor dels aranzels als Estats Units, que afecta d'una manera contundent a la taronja, a la nostra citricultura. Nosaltres parlarem amb la Unió de Llauradors per a que ens explique de quina manera pot arribar a afectar i què és el que demanen ells, perquè ells demanen a la Unió Europea que fiqui aranzels als productes que venen d'Estats Units.
Doncs,
després també parlarem d'un altre tema, perquè parlarem concretament de quan percep el productor de taronja del que el consumidor paga. És que percep un 14% de lo que el consumidor paga per la seva taronja. Això no és una xifra molt trista?
Doncs sí, la veritat és que sí, un percentatge molt, molt, molt baixet per ser el que està ahí, no?, i d'on ve el producte. Així que per això cal també visibilitzar aquesta situació.
Doncs ampliarem aquesta informació dintre de 20 minutets, així, mitja horeta, així en protagonistes. Seran un dels nostres protagonistes.
Doncs amb ell estarem i avui també parlarem de Cine Culpable 2019, aquest festival internacional de curtmetratges de Vila-real que ja ha presentat les xifres, ja s'han donat a conèixer també el nom dels integrants del jurat, així que ens acompanyaran la regidora de Joventut, ja que és l'àrea encarregada a Vila-real de coordinar aquest festival, Anna Vicenç, i també intentarem tenir a la responsable del festival, la Sònia de la Vega, per a que ens donen més detalls. En aquest cas, 345 els curtmetratges a concurs.
A més, a partir de la una del migdia farem repàs per a aquesta actualitat, tant provincial com local, i seguidament ens acompanyarà el president de Caixa Rural Vila-real perquè presenten la inauguració d'un dels últims actes centrals del centenari de la Cooperativa Catòlica Agrària i de Caixa Rural Vila-real. Tindrà lloc el divendres vinent, serà un acte en el que també s'aprofitarà per a inaugurar una exposició anomenada 100 anys en la memòria. Parlarem i ampliarem tot això a partir de la 1:20.
I tancarem el programa amb convidat polític, en aquest cas és el Partit Popular, el president provincial i també diputat a les Corts Valencianes, Miguel Barrachina, que farà repàs de diferents temes d'actualitat i també de tot allò que s'està derivant de la sentència del procés, amb aquestes imatges, comentaris de tot tipus, perquè n'hi ha qui defensa i n'hi ha qui ataca. Així que doncs, també farà anàlisi de com està aquesta situació.
I d'això imagine que s'estarà coent i s'estarà parlant a Twitter, perquè ha sigut un cap de setmana molt intens a Catalunya, un cap de setmana que, per sort, no ha hagut greus incidents, que jo pensava que això acabaria fatal, però bueno, encara continua. A veure què és el que s'està dient a Twitter.
Doncs mira, relacionat en Catalunya d'alguna forma, perquè és advocat de Puigdemont, ordenen el registre de la vivenda de l'habitatge de Gonzalo Boyes, l'advocat, com dèiem, de Puigdemont, i es diu que podria estar relacionat en una operació de blanqueig de diners relacionats amb el narcotràfic. I a partir d'ahí, a partir d'aquesta informació que diguem és el que ha passat, tot tipus de comentaris, que si va anar per ell per ser l'advocat de Puigdemont i haver anat contra la situació, les caixes del Partit Popular. Altres que diuen que molt ben fet. Bé, n'hi ha de tot tipus de comentaris.
I també s'està parlant d'aquest empat tècnic entre Vox i Ciudadanos a 3 setmanes de les eleccions amb el hashtag Vox Ciudadanos. S'estan comentant doncs, diferents aspectes d'aquesta enquesta agafada en pinces, com sempre,
doncs que lo de les
del diario.es.
Claro, que el tema enquestes és que és molt complicat i últimament les últimes que s'han fet aquests anys més encara, no? En tanta diversitat de partits en totes dues bandes,
dona una lleugera victòria ajustada, victòria al Partit Socialista en aquestes enquestes, però sempre diem això, que s'han d'agarrar en pinces perquè depèn de qui la faci i del color polític que tinga, no?
O també el que cada un vol reconèixer i el que puga passar d'ací a allí, perquè igual
depèn abans de la lectura que facis. Claro.
I també igual fa uns anys tenia una ideologia molt ferma i ara és una miqueta més variable, no? Perquè sí, no t'acaba de convèncer ningú, però bé. També es parla de... Anem a fer un xicotet apunt esportiu. Caminero, el Màlaga, acomiada Caminero, el seu director esportiu. Ha emès un comunicat del club aquest matí a primera hora per informar d'això, de que tiraven o cessaven a José Luis Pérez Caminero. La decisió li la van comunicar a d'ell el divendres passat i la directiva està conversa per a topetar substitut.
Bé, i avui també és el Dia Mundial de l'Estalvi d'Energia. Importantíssim, tot acte compta. I és que la energia que menys contamina és aquella que no se consumeix. Si no, no ho necessites, apaga-ho.
I ahir després ve tot això del canvi. Quan és el canvi d'hora?
Este dissabte, crec que és.
Este, veus, jo dic que ahir estava, que jo no sé si això va ajudar o no, perquè jo al final...
Bé, ja n'hi ha data de l'exhumació de Franco.
Ah, quan?
Doncs ara t'ho dic, perquè ho havia vist abans, 24 crec que era, ho havia vist farà uns minutets, 24 d'octubre, el pròxim dijous. El govern d'Espanya procedirà a exhumar les restes del dictador Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos.
Doncs aquesta és una notícia, no?, que també omplirà, pues ara igual li, això li resta una miqueta d'importància.
Però què passarà?
Mediàtica a Catalunya, ara això omplirà també.
Però n'hi haurà gent impedint?
Això està tancat ja fa temps, sí, igual van dir que se l'emportaven per l'aire per a evitar que pogués haver alguna incidència per carretera, tot i que per l'aire també se podria produir alguna incidència.
Ja, però
bueno.
menys.
I mira, també es parla de Natàlia, Noelia, perdó, Pose. És, o era l'alcaldessa de Móstoles, aquesta que deien que havia enxufat a amics, familiars, a dit, no?, a diferents càrrecs al consistori. Doncs bé, ha estat reprovada pels partits per la seva actuació. 17 vots a favor d'aquesta reprovació. Ganar Más Madrid, Unidas Podemos, Ciudadanos, PP i Vox. I el Partit Socialista, que ha votat en contra d'aquesta reprovació. Així que, bueno, diuen, ja que no te'n vas tu per el que has fet, pues te reprovem.
Molt bé.
I ja està.
Bé, jo tinc que he de parlar sobre Pep Guardiola. Jo sóc molt fan de Pep Guardiola des de que jugava al Barcelona. Doncs és notícia, però en aquesta ocasió no per un tema futbolístic, sinó per un tema polític.
És que no se talla. No se talla.
Pues espera't, perquè està tantejat com un dels substituts de Quim Torra com a candidat a la Generalitat.
No ho sé, igual vaig sí que li ha vellit a ell, però no ho sé.
I això no m'agradaria tant, però bé. Evidentment també el setè, el dia de les protestes, el setè dia a nit era notícia a Barcelona perquè transcurria sense incidents. I també d'això s'estava parlant, i ja com a punt de xafardeig, les fotos de la boda de Nadal i la seva nòvia, Mary Perello.
A veure, però una cosa...
Se casava el cap de setmana amb la seva nòvia, que portava 14 anys.
Però esta xica durant molts anys no era xisca.
Sí.
I per què ara és Mary?
Ai, no ho sé.
A mi me sona de xisca. Bueno, xisca, no ho sé, jo sí. És que sí que... Crec que ho van comentar. No, això ja és cotillo.
Que s'ha canviat el nom?
O la presa no estava ben informada i la van bater. O és Maria Francisca, igual és Maria Francisca.
Potser. La no qüestió sé. És que s'ha casat. Rafa Nadal.
Doncs sí.
O sigui que...
Que siguen molt feliços.
Això, que els dure molt. Amb això ens quedem, no?
Doncs una xicoteta pausa, de seguida aquest anàlisi polític. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear.
El divendres 25 d'octubre a les 6:30 de la vesprada al Centre Social de la Fundació, acompanya'ns a recórrer la història de Caixa Rural Vila-real des dels seus inicis a l'actualitat. El doctor Jacinto Heredia ens donarà una conferència sobre el retrat de Sant Pasqual de Vicente Carduccio. L'acte commemoratiu culminarà amb la inauguració de l'exposició 100 anys en la memòria. Celebra el centenari amb nosaltres. 100 anys amb tu.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Si te preocupa la caída del cabello, acude a la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes. Disponen del tratamiento PRP que actúa en el cuero cabelludo de personas con alopecia y previene futuros problemas capilares. Vuelve a sentirte bien con tu pelo. Ven a la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Doce setze, continuem en directe a la 92.2 i com estem fent els darrers dies, anem a fer també aquest espai d'anàlisi polític i per això ens acompanya Susana Pérez. Susana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs divendres vam tindre dues polítiques, dues candidates al Congrés per Castelló, diferents partits, avui en tenim més i també doncs, Twitter, que està calentet en moltes notícies, principalment continua sent la situació a Catalunya.
Bueno, pues diuen que Sánchez visitarà Barcelona i que ha enviat una carta a Torra dient que condena rotundament la violència. Allò de que este cap de setmana se cridaven i no agarraven el telèfon perquè se veu que no entenien molt bé la paraula de condenar rotundament. Entonces, pues bueno, ha dit que anirà a visitar i demana que el condene rotundament.
Doncs aquesta és la informació i les criades aquestes creuades. Però també, a part d'aquest incís, no, respecte a l'actualitat nacional, com van anar o què es pot extraure de les entrevistes de divendres passat?
Susana Ros, que és la que més coses us pot aportar, perquè en realitat són els que estan governant,
del Partit Socialista,
a més ella és portaveu adjunta, és a dir, que és una persona que està col·laborant molt estretament en el govern, mos va parlar de la liberalització de la AP7, que és un tema que n'hi ha gent que li preocupa, n'hi ha gent que li agrada, n'hi ha gent que no, però ells han apostat per liberalitzar-la. Després del desdoblament de la carretera nacional 232, per a plegar com a autovia a la mar, al mar Mediterrani. Diu que sí, que se farà el desdoblament i que podrem arribar a la mar. I després us parla de la pujada de les pensions, 1,6 i un 3% a les pensions mínimes i les no contributives. És a dir, això és un fet real. Ella ho dia com a logro del seu partit i que si no haverà pujat el president Pedro Sánchez això no s'haverà lograt. Després també de algo que mos parlava era de la pujada del salari mínim de 363 a 900 euros per 12 pagues. Algo que ella, de lo que ella també se sentia
orgullosa.
Molt orgullosa. Marisa Sabarguedra, per la seva part, diputat per Castelló d'Unides Podem, dia que el president en funcions, Pedro Sánchez, els va enganyar i es va estar marejant durant 5 mesos, fent creure que estava negociant i en realitat els ofertava coses buides de contingut. Però que més enllà d'això, de que s'han sentit traïcionats i enganyats, Marisa sent que es pot fer molt i que és possible.
Bueno. Caldrà esperar. El dia 11, a veure què passa.
I avui tindrem a última hora al diputat de les Corts, a Miguel Barrachina, que també té ben moltes ganes de parlar-nos, sobretot després de que s'han alçat i s'han trobat la notícia de que Pablo Casado diu que vol substituir a Bonich. A veurem què ens diu.
Doncs estarem pendents sobre què passa en Isabel Bonich també, si n'hi ha relació bona o no bona o què passa ahí enmig. Susana Pérez, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida més assumptes a la 92.2.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Vila-real, cridant al 696-08-56-90 o també a www.vinosmanrique.es.
Llega el invierno. Y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua, facilita la puesta en marcha en primavera y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca, especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Vila Real.
Oh no, otra vez el invierno y el frío.
¿Frío? En Big Mat tenemos las soluciones más inteligentes, ecológicas y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa. Lo último en calefacciones, estufas de gas, de leña, de pelé, de todas las potencias y con unos precios que congelarán tu factura de la luz. Además, te la financiamos, te la llevamos y te la instalamos.
Visita la exposición en Big Maderarbo, avenida Pío 12 55, Vila Real.
¡Qué harto estoy de intentar vender mi coche y que me tomen el pelo! Que si te pagamos un 30%, que si mi coche se subasta y yo necesito el dinero ya. ¿Pero dónde has ido? ¡Ve a Ocasión Plus! ¡Nadie paga más por tu coche! ¡Qué fácil y qué rápido! En solo 30 minutos he vendido mi coche y me han pagado en el acto.
Acude al líder, acude a Ocasión Plus. En Castellón, abierto sábado, mañana y tarde, en la calle Sierra de Irta número 1, también en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Vine a Onda i gaudeix de les nostres festes i tradicions. Podràs viure de ben a prop encierros, passacarrers, concerts, obres de teatre, la millor gastronomia i el millor ambient en la Fira d'Onda. Vine, et convidem.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba.
12, quasi ja 24, continuem en directe a la 92.2, notícies aquestes curioses, i comencem amb una molt curiosa, i que dius, com pot ser? Pues sí, ha sigut.
Doncs sí, una gosseta que va parir uns cachorros de la raça gran danès amb una estranya pigmentació en la pell, que se veu que els donava una tonalitat verda, sobretot a un d'ells. O sigui, un gos verd, claro, és raro.
És això, quan diuen, era més raro que un perro verde.
Ara ja existís.
Bueno, igual se li va, però de naixement tenia una tonalitat aixina verdosa.
Claro, diu que finalment, diu, estava oscura, i sí que finalment vaig treure la llanterna del telèfon i allí estava. Diu que el gosset era verd. Diu que pareix un trèvol. El color es deu al contacte dels gossos amb la biliverdina, un pigment verd que es troba en la bilis canina i que, bueno, segons diuen, aquest pigment és el mateix que en el que se tenyissen els moratons.
Curiós. Curiós, curiós. Però ara ja sabem que gossos verds, que si hi ha un temps, existeixen. I anem a parlar una que és curiosa i també una miqueta reprovable. Una escola de l'Índia s'ha vist obligada a demanar disculpes públiques quan les imatges d'un grup d'estudiants que estaven fent un examen amb una caixa de cartró al cap per a evitar que copiaren, no, el del costat, doncs van veure la llum aquestes imatges. El Bagal Pre-University College a Haveri, a l'estat de Karnataka, va realitzar aquesta curiosa prova el dimecres passat, segons va directar, explicar el director de l'institut en declaracions replegades per la CNN. Va ser l'altre treballador de l'escola el que va fotografiar els estudiants, tots seguts en fileres, i amb aquesta caixa al cap i va compartir les imatges a Facebook, on van ser molt criticades pels internautes. El ministre d'Educació de Karnataka va dir que les imatges eren inacceptables i que ningú té dret a tractar així els estudiants com si foren animals i també va anunciar que es prendrien mesures.
Molt bé.
Diu, sí, home, és curiós, no? Però això és una miqueta a dir...
És molt estrany.
Sí, en tots els caixes, ahir les imatges a més en l'uniforme, en la caixa...
No crec que faci falta.
No.
No crec. És innecessari, realment. Es anem ara cap a Austràlia a parlar d'un cangur que veien que estava com en apuros dins de l'aigua i que no podia accedir a terra ferma. Aleshores, els agents van decidir tirar-li una maneta i el van rescatar, dos policies, en una moto aquàtica. Doncs, conforme el rescaten, ell diu, pues jo estava millor dins de l'aigua, i se'n torna a tirar. Això, el cangur, a més, és un bon nedador i no s'ofega, vull dir que no té cap problema. S'ha convertit en viral, imagina't aquest vídeo. És que els policies van haver de rescatar el cangur per segona vegada. Diu que el van traure de l'aigua una altra vegada i que el van nugar al camió per a que no tornen a tirar-se. Però si ell volia estar a l'aigua, què?
Ai, pues mira, per si s'ofegava, estava la gent preocupada.
Molt bé,
però bueno.
Ara pues...
I anem a parlar ara d'unes imatges, no?, d'aquestes que de tant en tant passen als Estats Units, al metro. Doncs bé, un violinista i un violoncel·lista van coincidir en una estació de metro, en la línia G de Nova York. Els dos músics, que sembla no es coneixien, van començar a tocar junts una melodia, cadascú des d'una part de l'andana, separats per les vies de tren en l'estació Metropolitan Avenue. Les persones que estaven allí congregades van gaudir d'una peça clàssica interpretada per dos desconeguts. Les imatges d'aquest improvisat concert s'han fet viral a les xarxes al poc de temps, quan han sigut compartides. Quan dos músics de carrer toquen junts des de costats oposats de la gent, en referència a la línia del metre, mi corazón...
Hi ha molt de talent, eh?
Ahí sí, estava mirant a veure si podem escoltar, però no sé si ho tinc per ací. Però bé, pues aquesta és una de les notícies, no?, també. Doncs la música, no?, i com s'intenten traure la vida a cadascú, no és en aquest cas una lluita, no?, per traure diners, sinó doncs, un concert conjunt.
Doncs ens anem cap al Vaticano, perquè ha llançat un errosario, un rosari intel·ligent amb el que espera captar l'atenció dels més joves. Jo crec que no és una qüestió de
tecnologia.
De tecnologia. És un dispositiu electrònic en forma de polsera que s'ha activat fent la senyal de la creu. Bé, s'activa així. Costa $110 i es complementa amb l'aplicació Click to Pray a Rosary, dissenyada per ajudar els usuaris catòlics en les oracions. Sí. Cada dispositiu està equipat per 10 comptes d'àgata negra i hematita, a més d'una creu de metal que detecta el moviment. Doncs la Iglesia Catòlica intenta atraure els joves amb tecnologia de tot tipus. Per exemple, en 2018 llançava Follow GC Go, una versió cristiana del joc Pokémon Go. Però va fracassar, no? Imagine.
Pues no ho sé, però... I que anava... No ho sé, és molt raro. Que tal, no? Perquè el Pokémon era anar a buscar Pokémon, i que anaves a buscar Sans, no ho sé, curiosa.
Sí.
I mira, anem a parlar d'aquestes coses que passen, no?, de vegades, i després no és el que semblaven. Un home sense hogar, sense sostre, va ser detès a Oklahoma, als Estats Units, el 12 d'agost, quan la policia va topetar entre les seues pertinences un fardo sospitós amb una substància blanca. Dins de la motxilla hi havia una gran quantitat de substància blanca en pols que, segons l'experiència, va dir un dels agents, i entrenament va considerar que era cocaïna. Més tard, aquesta pols blanca va donar com a resultat en positiu a cocaïna. Era un paquet que pesava 45,91 grams. Cody Gregg va ser acusat de possessió d'estupefaents amb intenció de venda i distribució i va ser enviat a presó del comtat mentre estava a l'espera de judici, en el qual es va declarar culpable i sentenciat a 15 anys de presó. Doncs bé, dijous, només dos dies després de rebre la sentència, un nou examen de la substància va revelar que no era droga, que era llet en pols.
Ai,
Greg va demanar a la cort que no es tinguera en compte la seva declaració inicial i el jutge del districte va accedir a més d'eliminar els càrrecs que n'hi haven en contra de, del mendic. Divendres passat l'acusat va tornar a eixir en llibertat condicional. Segons la documentació judicial, Greg havia estat arrestat per càrrecs relacionats amb narcotràfic almenys 3 vegades en els últims 5 anys.
Segons els mitjans... Claro, és que el currículum que li precedia...
Però com t'enganyen o com s'enganyen al laboratori i s'enllet en pols, t'apareix positiu en cocaïna.
La veritat és que no ho sé. És molt estrany.
És molt estrany. O la màquina i ja estava contaminada o quedava una resta de... No ho sé. Molt raro, molt raro.
No sé.
Però mira, sembla que en 2016 una investigació de New York Times va revelar que existeixen milers de persones en presó per proves que tenen un ample marge d'error.
Mm-hmm.
Així que no sabem si podria
haver... A veure, tot el món s'equivoca, però en algo tan clar com, com
més,
una prova...
I que ell ho reconeix, saps? Que te diu sí, i diu, és una miqueta curiós, no?
Sí.
Pues igual algo portava, sí, se no, però el del costat sí que tenia i per això ho va reconèixer, perquè no sabia si havien enganxat la llet en pols o la droga. Però bé, 12:32, una xicoteta pausa. De seguida, més assumptes a la 92.2.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Dos mo, dos yo.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Conoces Macart Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por Macart Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram. Macart Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
¿Has fichado?
No.
Pues hazlo ya con la aplicación que nos hemos instalado de SeasonRent.
La ley de control de entradas y salidas de los trabajadores es de cumplimiento obligatorio. De no hacerlo, te expones a sanciones de la inspección. En SeasonRent te ofrecemos la aplicación con la que podrás llevar un control horario desde uno o distintos centros de trabajo. Podrás llevar también un control GPS y un control de incidencias. Además, preparamos informes detallados semanales o mensuales de los fichajes. Déjalo en nuestras manos. Nosotros nos encargamos de todo. Visita la web seasonrent.es y contacta con nosotros.
Kia presenta el nuevo Kia XT, un SUV deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces, porque en realidad es muy compacto pero cuenta con un gran maletero. ¿Existe un coche así? Nuevo Kia XT. Descúbrelo entrando en kia.com y visitando tu concesionario oficial Kia más cercano.
Kia. Calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Servilimp Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilimp, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
¿Conoces el Plexer? Es un tratamiento que te ofrece la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes para rejuvenecer tu rostro. Ojeras, patas de gallo, caída de párpados, arrugas, exceso de piel, estrías, verrugas, nada se le resiste. Infórmate en la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639 45 70 94.
El divendres 25 d'octubre a les 6 i mitja de la vesprada al Centre Social de la Fundació. Acompanya'ns a recórrer la història de Caixa Rural Villarreal des dels seus inicis a l'actualitat. El doctor Jacinto Heredia ens donarà una conferència sobre el retrat de Sant Pasqual de Vicente Carducho. L'acte commemoratiu culminarà amb la inauguració de l'exposició 100 anys en la memòria. Celebra el centenari amb nosaltres. 100 anys amb tu.
Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany, preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i Avinguda Pius 12 a Villarreal i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Noche 38, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a conèixer ja algun dels detalls de la que arriba a ser la 22a edició del Festival Internacional de Curtmetratges Cine Culpable. Per això ens acompanya la regidora de Joventut, que és l'àrea que coordina aquest festival. Ana Vicens, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
I també des de l'organització del festival, Sònia de la Vega, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I arribat, que passa pronte.
Ja arribat. Passa un any volant.
Estàvem comentant lo de les dates. Fa uns anys era una miqueta més pronte, no? Era una setmaneta o dos abans.
No, sempre, no? La veritat és que... Sempre l'han fet l'última setmana de novembre, sempre i quan el divendres de la gala caiga en novembre. Sí, per exemple, clar.
Jo dic, és que algun mes una miqueta la segona o tercera, no?
Si, si l'últim divendres cau dins de novembre, és en novembre, sí.
Uh-huh. I com ha anat aquesta edició, aquesta convocatòria?
Bé, la veritat és que estem molt contents. Hem rebut 345 obres. Vam tancar a nit, a les 12 de la nit, el plaç d'inscripció. Uh-huh. Hem tingut 10 dies oberta el plaç i res, contents. Hem rebut, a més, moltes obres d'ací de la província, 23, uh-huh, més que en edicions anteriors, i pareix que la gent s'anima ací a la província a fer curtmetratges.
En quant a la xifra global, respecte a altres anys, més, menys, en la línia?
En la línia, tenint en compte que sols hem obert 10 dies el plaç.
Això perquè... ho feu per no tindre tanta feina després? O...
Pues mira, en part... No,
ja
no
estava mal que ho diga, però...
Sí, ja no és per la feina, sinó per donar la justa valoració a les obres que rebem. Uh-huh. Hi ha festivals que es basen en els premis que ja han guanyat ISOs curtmetratges, en la gent famosa
que apareix,
en les caràtules que tenen. I a nosaltres ens agrada valorar els curtmetratges com se mereixen, i per això pensem que el rebre una massificació de curtmetratges tampoc va en favor de poder fer, no?, esa valoració justa per a la gent, que a lo millor també és el primer festival en el qual presenta el curtmetratge. Uh-huh. I no ha rebut encara cap premi, i a lo millor és una obra d'art.
Perquè vore'ls
els veieu tots. No una persona veu els 345, però direm que es veuen tots, es visualitzen.
Sí, som 10 persones enguany en el comitè. Uh-huh. Mos distribuïm les 345 obres, veiem cada un una part d'aquestes obres, després en uns matius i en unes bases, no?, per a veure'ls. I després fem una aposta en comú on cada un aposta pels curtmetratges que més li han agradat, dels que li han tocat. Uh-huh. I després entre tots pues ja fem el que és les projeccions, no? Elaborem les projeccions que se faran durant la setmana del festival. Uh-huh. I que són els curts que aniran a concurs.
El festival comença ja amb els premis, diguem, sabuts. El jurat ja... o com va? O sigui, el jurat una vegada però comencen les projeccions ja ho sap... quins són els guanyadors, sí, nosaltres... durant aquesta setmana...
Sí, normalment la setmana d'abans ja sabem els guanyadors, més que res perquè la infraestructura
ens
ha de permetre que la gent pugui vindre i això, i fer un hueco, no?, en les agendes per a poder vindre al festival. Sí. Uh-huh.
Festival internacional, comentaves, un percentatge elevat és d'Espanya, un percentatge elevat també, un guany més elevat de Castelló, però d'on han arribat aquestes peces?
Pues mira, tenim 28 països enguany dintre del nostre festival. Crec que mai ens havia arribat un curtmetratge de Malàisia i mos ha arribat un. Vull dir, també repetim en Iran, per exemple, que últimament mos estan arribant molts curtmetratges d'allí. Pues tenim Mèxic, Colòmbia, Rússia, Alemanya, Croàcia, Índia, Algèria, o sigui, tenim per a tots, de totes les parts del món, i la veritat és que estem molt contents. És cert que les plataformes a internet pues, faciliten molt que la gent puga en un clic, no, pues, presentar la seva obra en qualsevol lloc. Uh-huh. I a qualsevol festival, i això també ha fet que s'internacionalitzi molt més, clar.
Uh-huh. Sí. El fet que vagin apareixent per ací, no?, per la província més festivals, això és competència i pot restar una miqueta de participació. Al final, pues, la gent que fa un producte té més finestres per exposar-ho. Com valoreu?
Jo crec que no. De fet, jo tinc bona relació amb la gent que fan els altres festivals, i penso que és una forma també d'apoyar i de fer que la producció d'audiovisuals pues, estiga més latent ací en la província, perquè sempre tendixes més a intentar, no?, col·laborar o participar en els festivals que tens a prop de casa. Uh-huh. És una cosa que encara que t'agrada presentar-los en molts, però si estàs així a casa, pues, i això penso que és en favor, no?, dels realitzadors que n'hi ha que nací en la província. Uh-huh. I a mi me pareix perfecte.
Que n'hi hagi més oportunitats. Sí. I suposant que regidora també important, no?, amb 22 edicions aquesta que arribarà a les esquenes, continuar recolzant un festival doncs, molt reconegut, no? El fet que arriben de 28 països vol dir que és i té un nom.
Sí, és esta edició de Cine Culpable ve marcada, malauradament, pues, per la complicada situació econòmica que estem vivint des de l'Ajuntament. Enguany hi havia obres i projectes previstos, pues, que malauradament, donada la situació en la que estem vivint, no s'han pogut fer, i apostem moltíssim per aquest festival, i des de la regidoria de joventut hem fet un esforç molt gran per a que aquest festival Cine Culpable siga una realitat. Hem donat prioritat a aquest festival perquè Vila-real, ciutat de congressos, fires, trobades, esdeveniments i tot el que som, per això li hem volgut donar bombo a aquest festival. Evidentment, Vila-real amb Cine Culpable i amb el Fit Carrer som una ciutat que és un referent cultural a nivell internacional en aquests dos festivals. Per tant, no podíem deixar de donar suport a Cine Culpable. Aquesta edició de Cine Culpable també té la col·laboració de la Diputació de Castelló. Anys darrere la Diputació col·laborava, i sí que és veritat que fa 2-3 anys, Sònia, si no m'equivoque, va deixar de col·laborar. Uh-huh. I enguany, donat el cas que tenim ahí col·legues, hem anat a...
Com a dir-ho, no? Però ja, sí, ja ha canviat el govern, no?
Ha canviat el govern, i hem anat a presentar a la nova diputada de joventut, a Maria Lluïsa Montferrer, a aquest Festival Internacional de Curtmetratges, i enguany ens tiraran una maneta econòmicament.
Uh-huh. Perquè, clar, es donen premis econòmics, no?, als guanyadors, però suposen que també organitzar-ho, portar a gent... té una despesa, no? Que,
sí.
Que més o menys elevada, doncs clar, s'ha d'assumir.
És un festival a nivell internacional i evidentment té moltíssimes despeses. Donada la situació de l'Ajuntament, doncs hem intentat apretar-nos el cinturó, però així tot, pues n'hi han despeses que es tenen que previndre. Uh-huh. Pel que fa al palmarès, hi han 7 categories que són 7 premis i esos premis se tenen que dotar amb diners. Són un total de 7.800 euros. Uh-huh. El resum del palmarès és un premi al millor curtmetratge amb 3.000 euros, el premi Manuel Villarreal dotat amb 1.500, el premi del públic, que són 900 euros, i després 600 per a cada una de les 4 categories. Millor direcció, millor interpretació masculina, millor interpretació femenina i millor curt en valencià, que corre a càrrec de la Regidoria de Normalització Lingüística.
Uh-huh. Així que aquestes són les categories que més o menys es venen mantenint, no?, dels últims anys.
Sí, són els mateixos premis de les últimes edicions.
I també avui, a part de parlar de les xifres, dels països d'origen, dels curtmetatges que heu rebut, heu presentat imatge. Ho presenta de leitmotiv, diguem, d'enguany. Quin serà aquest? Quin és el tema, diguem, que enmarcarà a Cine Culpable 2019?
Bé, doncs enguany la temàtica que hem escollit és els animals terrorífics, no?, al cinema.
Uh-huh.
I la veritat és que hem tingut molta sort perquè Laura Castelló ens ha fet un cartell que reflexa molt bé, no?, el que volíem, no?, i sa part terrorífica i animal, no?, que tenim al cinema. Laura és una il·lustradora d'ací de Castelló, uh-huh, que viu ara en València i ha fet algun... Sobretot m'agradaria parlar d'un llibre que ha publicat, que es diu Queen, val? Que és unes il·lustracions que ha fet respecte a la banda de Freddie Mercury per als xiquets, i que és una passada, que m'agradaria que el visquereu perquè és molt xulo. I bueno, també ha treballat ella ha treballat molt en publicitat, val? En Amstel, en Alhambra, en el Festival de les Arts, també ha estat en el grup Inditex,
uh-huh,
fent il·lustracions. I bé, Laura, se vas començar a inspirar per a fer el cartell en la imatge de Tippi Hedren de la pel·lícula de Los pájaros de Hitchcock.
Uh-huh.
Sí. I a partir d'ahí, pues, ha derivat un poc en el cartell que ha fet, en el que no s'ha centrat en un animal terrorífic en concret de ninguna pel·lícula, perquè no volia tampoc centrar-se i que el cartell reflexarà. Sí.
Uh-huh.
I aleshores pues ens ha fet el cartell que veureu, no?, en breu, penjat per els carrers.
Uh-huh. I suposem que la gala final, doncs, la decoració que es puga fer anirà una miqueta en la línia.
Sí, precisament ara vinc de l'auditori, que estava en els alumnes de l'Escola d'Art i Segon de Disseny, uh-huh, de Castelló, que han estat pues, mirant ja l'escenografia per al...
l'espai, no?, per a saber, sí, què fer, què no fer. Així,
exacte,
que ho torneu també a encomanar a ells, no?, ho deixeu també les seues mans.
Sí, ells col·laboraran en guany una altra vegada per a fer que la gala pues, lluïsca molt més de lo que podria lluir sense ells.
Uh-huh. Estan aquests alumnes, però altres alumnes implicats, i que això... altres activitats han anat, han vingut, però Cine Express ha d'estar. I tornarà a estar.
És un clàssic, uh-huh, té que estar.
Sí. No n'hi ha més.
És la semillita, no? Això n'hi ha que ficar-ho, i n'hi ha que ficar-ho en els instituts perquè els xiquets també desperten un poc i sa inquietud del cinema i de veure com es fan les coses.
Uh-huh.
A lo millor després no deriven en estudis, no?, del món audiovisual, però sí que és cert que sol és per curiositat.
La sensibilitat, no?, que se'ls pot despertar.
Clar. Clar. I aleshores pues és una activitat que el tenim molta estima, i els instituts també l'acollixen en moltes, uh-huh, ganes. Sí.
Així que aquesta setmana, no?, la gent quan veig per ahí en un grup de joves, no?, que estan gravant i fent coses rares, que bueno, suposem que molta gent ja ho sap i no els estranya, no?, però que és això.
Això sí, sí, que estiguen disposats a col·laborar en ells, que moltes vegades van demanant als comerços que es deixen gravar, que es deixen
fer coses, no?
Clar.
Creo que m'agradaria aquesta Siana, que no els podríeu encomanar a ells que també feren algo? Un curtmetratge del regidor de l'àrea en aquest moment.
A mi m'encantaria. Quan era més joveneta feia els musicals.
Home, i ja encara així eres jove. Però...
Sí, quan era més joveneta participava dels musicals de la Consolació, uh-huh, i m'encantava. M'encantava.
Pues escolta, igual... Molt de temps sabem que igual no hi ha, però...
No, però igual no, però podríem
tampoc,
fer alguna
cosa. Tampoc tenen molt, O sigui, sí, sí, és Teen Express, o sigui, tenen 4 hores de gravació i 4 hores d'edició, no tenen més. O sigui, que
és com un pleno, no? 4 hores.
És això, un dia li dius als companys, escolta, avui en comptes 5 hores, m'ho feu en una i me deixeu a mi.
Això sí que seria un curtmetratge de terror, eh?
L'oferirem als xiquets d'actriu.
No, però això, ella sap coses que igual queden plasmades i quedaria un curtmetratge d'ella, de sabe coses.
Sí.
Així que serà aquesta setmana, del 25 al 28, i el 29 la gala. Sabem que això de encara no correspon dir el nom, però ja està ahí.
Ja
en guanto que xica o dona igual ja. Perquè l'any passat va ser Aguado, no? Va ser...
Sí, sí.
Sí.
Pues en guany ja veurem.
Una persona.
Jo crec que...
Una persona molt volguda.
Sí, en guany agradarà moltíssim.
Sí. No, ni xic ni xica, no? Ni...
Una persona.
Doncs pues anirem parlant d'aquesta persona que tindrà noms i cognoms, però que a hores d'ara no ens voleu dir.
Sí.
I només ens resta, doncs, agrair-vos que hagueu estat així, que ànim en aquesta criba que comença a partir d'ara. En quantes setmanes més o menys on heu dit això de visionar i...
Pues ja portem, des de que vam obrir el pla d'inscripció, portem ben ja els curtmetratges i volem, este cap de setmana que ve segurament ens reunirem ja per ficar moltes coses en comú, o sigui que no tardarem en deixar-ho clar.
Que no ho deixeu tampoc per a l'últim moment, perquè no. Després suposen que ve el jurat i tot això i ha de fer
també,
la seva tasca.
Ells també tenen que valorar i ells en més cura, perquè són els que se gasten els diners.
Doncs esperem que els ho fiqueu fàcil o difícil, que igual és millor que els ho fiqueu difícil, no?, per a fer aquesta selecció. Així, moltíssimes gràcies i parlem d'ací unes setmanes quan tinguem el festival més a prop.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Eila.
Doncs nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida més convidats.
Hoy voy a hablarte.
La moda que estás buscando para tus pequeños la encontrarás también en Canem, con alguna de nuestras marcas favoritas, como los Sanity Fossi, desde la talla 2 a la 16. Ven a conocer nuestro espacio Canem Kids en Villarreal y Nules y vístelos a la última y al mejor precio. Incluso lo imposible.
Hoy puede ser un gran... Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al carrer Comunió 18 de Vila-real, cridant al 696-08-56-90 o també a www.vinosmanrique.es.
El divendres entraven en vigor els aranzels del govern de Donald Trump, algo que pot perjudicar greument a la nostra citricultura. Per això anem a parlar amb la Unió de Llauradors, amb el secretari general Carles Peris. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs quina és la situació a hores d'ara? Com s'afronta una situació d'aquestes característiques?
Bueno, la veritat és que no és una situació ni còmoda ni gens agradable. El que nasca una guerra comercial i el que t'imposen uns arancels d'un 25%, el qual vol dir que ens va costar molt més poder enviar cítrics als Estats Units. De fet, no és que ens va costar molt més, és que pràcticament nosaltres donem per perdut aquest mercat als Estats Units, que fa 10 anys era albergava una certa esperança per a diversificar els nostres mercats europeus i que veiem que 10 anys després pràcticament s'ha quedat en un reducte en quant a tonellatge i després d'aquests francesos, pues, possiblement és el que estem comentant, que se dona per perdut.
Tan igual perjudicial mercat... arriben a ser aquests arancels per a la citricultura?
Sí, la veritat és que són molt perjudicials perquè si ens anem a aquests 10 anys darrere, dels últims 10 anys, d'aquest rècord de tones que estàvem enviant al mercat americà, que estava al voltant d'unes 77.000 tones, l'últim any, l'any anterior, vam enviar sobre unes 9.000 tones, el qual vol dir que en els últims 10 anys ja estàvem perdent aquest mercat paulatinament i se l'estava quedant aquest hueco el cítric marroquí. Clar. Entonces, si ara mos imposin aquests arancels, pues, pràcticament va suposar la mort del sector, del mercat americà per als nostres cítrics. I damunt de vital importància en la província de Castelló, perquè el port Castelló era on estaven centralitzades pràcticament totes les eixides en barco a eixe mercat americà i molt centrat també en un producte que són les nostres clementines. De lo tant, a Castelló és el que més li va afectar esta imposada d'arancels parlant en temes de cítrics. Entonces, és prou greu la situació perquè al final veiem que en cítrics estem exportant el 92% de l'exportació està centrada en el mercat europeu i aquesta diversificació de mercats, que és el que estem comentant, que albergava certa esperança de poder tindre un nicho de mercat i descongestionar el mercat europeu, pràcticament el tenim perdut, perquè també tenim que recordar que el mercat rus, com a conseqüència del veto rus, també hem acabat pràcticament perdent-lo en aquests moments. Per això té moltíssima importància aquesta lectura dels arancels dels Estats Units.
I què és el que vosaltres demaneu? Perquè llegia jo en el vostre comunicat, en la vostra nota de premsa, que considereu que les administracions públiques, que des de la Unió Europea, haurien d'imposar arancels als productes estadounidencs per a contraposar, sí, nosaltres... no?
Sí, clar, nosaltres en aquests moments estem demanant que s'imposen arancels als productes agroalimentaris dels Estats Units, com poden ser, per exemple, els fruits secs. L'armela americana té molta presència en els mercats europeus i en el mercat espanyol, i nosaltres sí que som uns bons productors d'armela, també a la província de Castelló, la zona de la Plana Alta i altres zones. Estan produint una bona quantitat d'armeles i de molta qualitat i es beneficiaria molt que s'imposaren eixos arancels per tal d'equilibrar i donar benefici pues, a les nostres produccions autòctones, que són de més qualitat, estan creixent en superfície, perquè és un cultiu que està creixent en superfície, i en número de tones, i podem, pues, podem cobrir aquest mercat. Per tant, seria una de les demandes més clares que té en aquests moments la Unió de Llauradors de que s'imposen aquests arancels. I després també tenim una línia de treball que al final estem alertant que en el cas de que n'hi hagi un impacte negatiu sobre els nostres sectors productors, pues que al final anem a demanar danys patrimonials a les administracions. Clar. I això per què ho diem? Ho diem perquè un conflicte que en aquests moments ha resolt l'Organització Mundial del Comerç demostra que nosaltres no hem tingut ninguna culpa de les irregularitats que han hagut en el tema aeronàutic. Per tant, no està clar que els pagans siguin els llauradors i ramaders.
Que acaben pagant sempre els mateixos, no? Al cap i a la fi.
Efectivament, perquè a nosaltres ens estan imposant un 25% d'arancel i, per exemple, aquells que han ocasionat el major dany per la imposició d'aquests arancels, que és l'aeronàutica, només van a pagar un 10% d'increment d'arancels. Per tant, això no té ningú sentit comú. Una vegada més, som espaganos i nosaltres ens hem de defendre en ungles i dents i al final reclamar a l'administració que si ha fet alguna cosa mal fet,
que diuen?
No passa compensacions directes.
Què diuen les administracions al respecte?
De moment, l'administració europea està esperant a que se resolgui l'altre conflicte, que en aquests moments està en marxa a través de l'Organització Mundial de Comerç, que és, també aeronàutic, però en aquest cas, en vez de ser Airbus, és en Boeing. Quan se sàpiga aquesta resolució, veurem si al final la Comissió Europea és valenta i aplica uns arancels seriosos i rigorosos als Estats Units o a veure com se soluciona aquest conflicte que moltes vegades queda molt lluny de la societat i molt lluny dels productors, dels llauradors i ramaders, però que acaba afectant-nos clarament. Per tant, nosaltres el que volem és solucions. O bé de que se resolgui el conflicte per a bé per a tots, o bé si està demostrat que nosaltres no hem sigut, és que hem creat el conflicte, que ens facin compensacions directes a aquelles pèrdues econòmiques que tenim en aquests moments damunt de la taula i en un futur que possiblement se veig que n'augmenta més.
És que és increïble, n'hi ha que ficar solució a aquest aspecte perquè almenys fer pagar en la mateixa moneda, no? El que no pot ser és que se fiquen aranzels allí i que nosaltres fem de menys el nostre producte. Això tampoc és.
Sí, efectivament. És que al final estem veient que aquestes guerres comercials pues, no provoquen res bo.
Això no n'hi ha res positiu, està clar.
Perquè moltes vegades pues, el sector, i això, primer se desestabilitza un sector, després les empreses també han fet una preparació, una programació per a intentar pues, poder enviar a aquests mercats com els Estats Units o crear plataformes per a tindre més comoditat per a poder enviar, i això es desestabilitza de tal forma que al final poder recuperar, en cas de que se solucioni el conflicte, poder recuperar una altra vegada aquesta planificació i aquest treball en els clients dels Estats Units, això costa molt i això és una responsabilitat total per part d'aquestes geopolítiques tan agressives que n'hi ha en conflictes que al final pues, està pagant, com sempre, la part més feble de tota la cadena agroalimentària.
Voldria aprofitar per a parlar també d'un altre aspecte de la taronja dels cítrics, perquè farà la setmana passada, crec que era, que enviaven vostès també una nota en la que explicaven que els productors de taronges i mandarines únicament perceben el 14% del que paga el consumidor per aquesta fruita, que me pareix que és una xifra alarmant, un 14%. Què passa amb la resta?
Sí, al final el que hem demostrat en dades oficials, i així ho hem volgut fer el públic, que tot allò que tots els productors o molta gent en els últims anys estem denunciant, de que al final el productor de tota la cadena agroalimentària és el que menys rep, pues al final ja xifrem en una estadística, no? Una dada concreta, fiquem damunt de la taula d'estadístiques oficials, o sigui que no són inventades, per tant, és donar fe d'aquesta descompensació alarmant que té la cadena agroalimentària, on el productor rep només el 14%, per exemple, en mandarines o clementines encara és menys, és el 12%, i després veiem que el comerciant o l'operador intermediari s'està quedant el 35% i les grans supermercats i les cadenes d'alimentació són les que s'emporten el gran benefici en un 56%. És allò que sempre venim reclamant, que necessitem una llei de la cadena agroalimentària més justa, que faci una pressió clara sobre estos desequilibris. Al final necessitem de que l'administració també, estos abusos, siga capaç de poder corregir-los, perquè si no veiem que les grans superfícies pues, d'alguna manera s'estan emportant tot el benefici del producte que nosaltres generem. Jo penso que al final pues, tindrem que anar a lleis molt més completes, conforme està treballant, per exemple, el França, que sí que està treballant una llei molt ambiciosa en el sentit de que el productor siga el que tinga certa capacitat de ficar el preu d'eixida i no siga al revés, sinó perquè si no al final veiem que quan van descomptant la cadena es comença del més poderós al més fluixet, acaben donant-te el que d'alguna manera s'obre. Per tant, això no és just i pensem que sí que s'hi tindrà que fer molta pressió i s'hi tindrà que fer força de cara al govern central per a que millori esta llei de la cadena agroalimentària que tenim, que és totalment insuficient.
És que el productor és la peça clau de tot aquest engranatge, no? Si desapareix el productor, desapareix el producte. Això és algo que crec que ha de quedar ben clar, però clar, l'abús, no? Ahí tenim l'abús de tots els que estan pel mig, no? D'intermediaris i de tota la resta de la gent.
Sí, moltes vegades jo també m'agrada recalcar molt que aquest productor, que és el que genera tot aquest valor, està molt penalitzat, però és que damunt veiem, perquè moltes vegades diuen, home, si no és rentable, pues, com és possible que el productor continuï? Pues perquè el productor és molt sofrit, tenim molts varios cultius, alternem moltes vegades varios cultius i això ja anem intentant aguantar el tiró conforme podem, però sí que veiem que, per exemple, grans fons d'inversió estan invertint en agroalimentació o estan comprant comerços, entrant en accions en comerços de cítrics. Quan ells ho fan és perquè veuen certa rentabilitat en aquest aspecte, per tant, el que no podem contemplar és que al final sempre siga el model agrícola de productors més menuts, de productors més menuts, i el model agrícola més valencià, el que sempre siga el més penalitzat.
El perjudicat.
Que tindre un instrument que realment ens defensa per a poder tindre certa capacitat de negociació contra aquests grans monstres que de l'alimentació que al final estan copant tot el circuit comercial.
Doncs sí. Ja és hora d'alçar la veu, no? I de dir que ja n'hi ha prou, que ja han abusat massa, no? I cada vegada més, i cada vegada s'està ficant més complicat també, tenint en compte, no?, que s'estan tancant molts mercats i que l'exportació, doncs, està perjudicant-se en alguns països.
Sí, efectivament. Nosaltres el que necessitem és una miqueta més de diversificació del mercat europeu, que ja concentra el 92%, i després necessitem que l'administració també actue per a facilitar la plegada a les empreses comercialitzadores a altres mercats, perquè si no veiem que és molt difícil plegar als mercats nous, és molt difícil consolidar-los i és difícil tindre protocols d'exportació viables per a que les empreses cada vegada tinguin més facilitat a plegar aquests mercats i que puguen absorbir en facilitat les produccions que estem fent de qualsevol producte.
Bé, doncs a seguir lluitant, Carles. No n'hi ha més remei que això. A seguir lluitant per aconseguir que almenys els drets mínims que mereix un llaurador, un productor de citricultura. Moltíssimes gràcies una vegada més per haver-nos acompanyat des de la Unió de Llauradors i explicar-nos aquestes situacions que moltes vegades diem són llunyanes, però no són tan llunyanes. Estan ben a prop de nosaltres. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
I 7 minuts del migdia, fem repàs de l'actualitat, tant provincial com local. Comencem parlant-los de l'aeroport de Castelló, que ha superat els 500.000 passatgers i dels 10.000 moviments d'aeronaus des de l'apertura al tràfic de les instal·lacions fa quasi 5 anys. El director general d'Aerocas, Joan Serafí Bernat, ha destacat que rebasar aquests registres suposa una fita per a l'aeroport i constata que s'està aconseguint un desenvolupament sostingut en l'activitat de la infraestructura, el qual fa mirar amb optimisme el futur. Bernat ha recordat que amb l'objectiu d'avançar en el tràfic comercial, Aerocas acaba de traure la licitació d'una campanya de creixement i posicionament de l'aeroport de Castelló en els mercats europeus. Aquesta campanya té com objectiu la posada en marxa d'almenys 3 rutes que deuran mobilitzar de manera conjunta 210.000 passatgers i passatgeres entre 2020 i 2023. La Diputació de Castelló s'incorpora a la xarxa de destins intel·ligents impulsada per la Secretaria d'Estat de Turisme i la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques. El Patronat Provincial de Turisme, dins de les actuacions que ha començat a executar des de la nova composició, ha activat de forma prioritària la incorporació de l'ENT provincial a la xarxa DTI estatal, de la que formen part un total de 105 membres, dels que 72 són destins, 16 institucions i 16 col·laboradors. En el cas de la província de Castelló, els destins adherits són Vinaròs, Benicarló, Peníscola i Benicàssim. La diputada provincial Virgínia Martí ha ressaltat que pròximament es desenvoluparà la primera comissió provincial de destins turístics intel·ligents, que servirà per a definir les bases del futur pla director per al desenvolupament de l'estratègia provincial DTI que es ficarà en marxa en 2020 per part del Patronat Provincial de Turisme.
Es anen cap a la capital de la Plana. El regidor de reciclatge i gestió integral de residus, Ignasi García, ha informat als equips directius dels centres escolars de Castelló sobre la campanya de promoció de la separació de restes orgàniques que el consistori iniciarà a partir del proper 4 de novembre. La novetat de l'actuació és que el consistori aspira a implicar els menjadors escolars en la utilització del contenidor marró, ja que és en aquest espai on més residus orgànics generen les escoles i on millor es pot explicar l'ús del contenidor marró. És per això que el consistori instal·larà un dipòsit al costat de cada centre educatiu, el qual podrà ser utilitzat tant pel personal per a dipositar les restes recollides com per la ciutadania en general. Ens centrem ara en la localitat d'Onda, que repartís 36.000 mantels individuals biodegradables i que inclou vocabulari en valencià als bars, cafeteries i restaurants, promocionant així l'esmorzar de fira, una de les tradicions més arraigades dels onders i que té com a finalitat fomentar l'ús del valencià entre els turistes i visitants que gaudeixen de les festes. Des de l'àrea de normalització lingüística han llançat la campanya Esmorzant d'Onda, en col·laboració amb Osturionda, Associació d'Hostaleria i Turisme d'Onda i la Regidoria de Ciutat Saludable i Sostenible. Mantels individuals que s'han repartit en tots els bars i que estan composats per un 50% de fibra fresca procedent de la gespa tallada i secada al sol, el que fa que aquest paper siga biodegradable i que es descompose al desfer-lo. Ens centrem en la localitat de Vila-real. L'ordenança de l'impost de vehicles de tracció mecànica es modificarà per a poder aplicar bonificacions del 75% als vehicles d'emissió zero i un 50% als denominats vehicles eco. D'aquesta manera, la norma municipal s'adapta a les noves categories de vehicles, segons la classificació ambiental del Reglament General de Vehicles i la seva modificació de 2018. L'impost de vehicles de Vila-real és un dels més baixos de la província, tal com acredita l'informe sobre taxes i impostos municipals elaborat per la Universitat Jaume I. Encara així, i amb l'objectiu d'adaptar-la a l'ordenança a les últimes classificacions incorporades al Reglament General, es defineix bonificacions especials en la línia de premiar la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. En concret, la modificació de l'ordenança que aprovarà la propera setmana establix una bonificació del 75% a favor de vehicles amb categoria ambiental zero emissions i una bonificació del 50% per als vehicles d'etiqueta ambiental eco. L'ordenança de l'impost de vehicles manté les exencions vigents en l'actualitat, com en el cas d'ambulàncies, vehicles de transport urbà o matriculats per persones amb mobilitat reduïda, entre altres. Al igual que en l'ordenança de l'IBI, s'ha comptat per primera vegada amb un informe d'impacte de gènere sobre les polítiques fiscals. Finalitzem aquest informatiu parlant del 400 aniversari de la beatificació de Sant Pasqual, que culmina el proper cap de setmana amb la missa solemne que el bisbe Casimiro López oficiarà en la Basílica de Sant Pasqual el diumenge a les 11 del matí. La víspera, la capella del Crist de l'Hospital acollirà la presentació del llibre Memòries de Sant Pasqual. Tratadico Pasculiano, obra de mossèn Vicent Jiménez Tornell, que reunís per primera vegada en un únic volum el publicat i conegut sobre la mort i glòria de Sant Pasqual.
L'alcalde de Vila-real i president de la Fundació de Sant Pasqual, José Benlloc, ha rebut recentment a l'autor del volumen, mossèn Vicent Gimeno, rector de la Capella Episcopal del Santíssim Crist de l'Hospital i prior de la Cofraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i Verge de la Soledat, i ha destacat la importància de l'obra per a seguir completant i consolidant una bibliografia potent entorn a la figura del nostre patró. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament col·labora també en la publicació del llibre, que compta entre els seus principals atractius amb el fet de reconstruir les memòries de Sant Pasqual en la veu del propi sant. Per això, l'autor s'ha servit per primera vegada dels manuscrits sobre la vida en el convent conservats per les germanes Clarisses. A aquestes memòries en primera persona es suma documentació com les bules de beatificació i de canonització traduïdes per primera vegada al castellà, i el relat de fets com els múltiples cops de Sant Pasqual acreditats per l'Església, el significat i història dels cordonets, l'autentificació de les relíquies del sant, les visites reals o les diferents celebracions i centenaris entorn a la seva figura. La presentació tindrà lloc dissabte 26 d'octubre a les 8 de la vesprada en la Capella del Crist de l'Hospital, primer lloc de Vila-real que va conèixer el sant a la seva arribada a la població. Una 16 minuts, punt i final, aquest informatiu, després d'una pausa, més protagonistes.
El 99,8% de las personas que ha aprobado la cuenta 360 de Grupo Cooperativo Cajamar sigue siendo cliente. ¿Qué más necesitas para decidirte? Cuenta 360 de Grupo Cooperativo Cajamar. La cuenta que lo tiene todo. Comprueba todos sus beneficios con nuestros simuladores y consulta condiciones en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real.
Alovagen. Concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen. Certificado por Grupo Volkswagen.
¿Está negociant la dació en pagament de la seva vivenda i el banc li demana diners?
¿Ha avalat algun préstec a un familiar o una empresa?
¿Corre risc de perdre el seu habitatge?
¿Ha pagat a una constructora compte i s'ha quedat sense casa i sense diners?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució de Fuser Fin. Crida'ns al 964-84-69-81 o visite el web www.defuserfin.com.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
¿Qué hacéis el finde? ¿Os ibais de viaje, no?
Sí, a una casa rural con unos amigos y los niños.
Pues menudo lío de coches.
¿Qué va? Hemos alquilado una furgo de 9 plazas en Malco. Así íbamos todos juntos, que hace más fiesta.
¿De 9 plazas? ¿Eso se puede con el carnet de coche?
Claro, tío. Veo que aún no te has malconizado.
Disfruta de un viaje en familia o con amigos todos juntos con Malco, tu solución de movilidad. Alquila tus 9 plazas y malconízate.
Clínica Dental López Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Durante este mes, te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Llama ya y pide cita al 964-52-9048. Primera visita, radiografía, diagnóstico y presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila Real, 964-52-9048. Odontología de calidad a un precio justo, porque tú eres lo más importante. Llega el invierno y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina, hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua, facilita la puesta en marcha en primavera y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca, especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Vila Real.
I nosaltres parlem amb el president de Caixa Rural Vila-real, amb Enric Portalés, perquè el divendres vinent tindrà lloc un altre dels actes, l'últim dels grans actes que se celebren en motiu del centenari de la cooperativa i de Caixa Rural Vila-real. Doncs anem a parlar amb ell, que ens expliqui concretament en què consisteix aquest acte. Enric Portalés, bon dia.
Hola, molt bon dia. L'acte és, com tu bé has dit, l'últim acte dels que hem anat fent al llarg de tot l'any 2019, que ha sigut l'any del centenari, de la celebració del centenari de la Cooperativa Catòlica Agrària i de la Caixa Rural de Vila-real. I el que pretén és, com a colofó, com a punt final, oferir un repàs a la història del que ha sigut la Caixa Rural des dels inicis i, clar, per a això hem hagut de buscar moltíssima informació i moltíssims objectes que donaran una miqueta d'idea de quin ha sigut el transcurs en aquests 100 anys. Naturalment, el transcurs dels primers anys no el podrem ensenyar per raons òbvies, no hi havia ni imatges ni tampoc objectes que siguin destacables d'aquella època, però el que sí que hem pogut aconseguir ha sigut tota una sèrie d'elements que eren necessaris en l'activitat bancària d'aquells moments, dels moments en què cada objecte o cada màquina podria representar fins a l'actualitat. I a banda d'això, també el que farem serà un documental en el que contarem un poc les vivències de diverses persones lligades a l'entitat i també a través de les imatges de com ha anat evolucionant, com ja dic, des de que tenim imatges d'eixe centenari, perquè, clar, 100 anys són molts anys, tant per a una institució com per a una persona, encara més probablement per a una persona serien, però no tenim, com dic, imatges o objectes que puguen rememorar els inicis, el començament de la nostra història, del nostre de venir, no?, en estos 100 anys.
Per tant, el recorregut es farà, el recorregut de la història, amb diversos formats. Per una banda, el documental, i per l'altra, una exposició que, com comentava, hi hauran doncs, diferents objectes que ens recordaran, no?, el passat de Caixa Rural.
Efectivament. L'acte tindrà una estructura que respon més o menys a una presentació per part meua. Després també hi haurà una conferència, una xicoteta conferència de Jacinto Heredia sobre probablement el quadre més representatiu del fons pictòric que té la Caixa Rural, que és el Cartutxo, el quadre de Sant Pasqual, que, com se sap, està cedit de manera interrompuda a la Fundació Sant Pasqual i que estava exposat en el museu de la Fundació Sant Pasqual, perquè digui estava, perquè l'acabem de restaurar, i aleshores una vegada està restaurat i després d'haver passat en aquesta exposició els dies que considerem que siguin els que dure l'exposició, el retornarem evidentment al seu lloc d'origen. Després d'aquesta conferència, el senyor alcalde farà el tancament d'aquest acte i immediatament després començarem un recorregut pel que és l'exposició física. Aquesta exposició física que també tindrà la possibilitat de veure el documental del qual parlava abans i que, com ja he dit, intentarà mostrar tots els objectes i totes aquelles tots aquells quadres o...
Bona part de la col·lecció pictòrica, a més.
També, també tenim la col·lecció pictòrica perquè pensem que al llarg de tots aquests anys s'ha aconseguit un bon grapat d'obres importants de pintors vilarrealencs i d'altres que no ho són, però que, en definitiva, considerem que tenim una mostra pictòrica bastant representativa del que ha sigut l'evolució d'aquests 100 anys. No?
Obres d'art que no són quantificables, no? El seu valor, vull dir.
No, és quantificable, perquè tampoc no és una qüestió que ens hagin plantejat mai, i algunes, de fet, jo crec que no tindrien valor econòmic en aquest sentit, no? En estos moments tenim obres, alguns esbossos de Hortells, per exemple, que això seria d'un valor incalculable, o altres obres menors també d'altres pintors, però en definitiva jo crec que allò més conegut, allò més impactant probablement siga ese cartutxo del qual parlàvem abans, però també altres obres com les pintures de Llorenç Poy o de Jimeno Barón, que tan ens han identificat des del principi.
Doncs aquesta mostra, que hem de dir que s'inaugurarà el divendres que ve, però que mantindrà obertes les seues portes fins al 15 de novembre, i que imagine que tota la ciutadania està convidada a poder gaudir d'ella.
L'exposició la inaugurarem el dia 25, però quedarà oberta fins al dia 15 de novembre, i convide a tota la gent de Vila-real que tinga interès per veure aquests 100 anys d'història a través de les pintures, a través dels objectes, a través de les curiositats que puguem anar veient. Suposo que tot el món recordarà, tot el món que tinga una determinada edat, recordarà aquelles primeres llibretes, recordarà aquelles primeres guardioles de ferro en les quals els xiquets guardaven els diners que anàvem aconseguint a poc, i això al costat d'altres obres, com he dit, d'art importants. També volem obrir aquesta exposició als centres escolars que vulguin visitar-nos, i a través de la nostra pàgina web podran consultar quins són els dies que tenim disponibilitat per fer una visita guiada i a quines hores també. Aleshores, pensem que és una història interessant de cara a la ciutat de Vila-real, perquè és un recordatori de tot el que ha passat al llarg d'aquests 100 anys. No? Pense que és històricament important, rellevant, i veure, no sé, les fotografies, per exemple, de les primeres oficines i aquest tipus de coses que a tots ens agrada fer un poc una mirada enrere. No?
I segur que identificaran molta gent, no?, que igual no està amb nosaltres, o que sí, però que l'edat no perdona a ningú, no? I tot això també és bonic.
Sí, tot això és interessant, perquè al cap i a la fi forma part de la nostra història, no? I la veritat és que la Caixa Rural ha estat sempre lligada a la ciutat de Vila-real d'una manera intensa, i això fa que moltes de les efemèrides i moltes de les curiositats que afecten a Caixa Rural de Vila-real també afecten a la gent, no? A la gent del nostre poble. Jo crec que és una bona iniciativa el fet de mostrar tot això que al llarg dels anys ha anat conformant la nostra vida pel que fa a la relació amb l'entitat bancària, i que ara veureu, fa gràcia, ens fa rememorar uns temps que eren tan distints dels actuals, i també, efectivament, com tu has dit, veure cares, veure persones que molts no estaran, alguns hauran passat els anys i hauran canviat, i això sempre té un interès afegit.
Doncs aquest mateix divendres a les 6:30 de la vesprada, a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural, tots convidats, no? Imagina que la ciutadania estan obertes les portes per a ells.
Sí, naturalment. El que passa que sempre comptem amb el mateix problema, i és la capacitat de la sala. La gent ha d'entendre que en aquest acte hi haurà molta gent, i que quan no puga entrar hauran de quedar-se fora. Això és una qüestió de seguretat. Però a l'exposició, evidentment, estan tot el món convidat, que podrà vindre en les hores d'apertura sense cap tipus de problema. La veritat és que crec que és més interessant inclús el fet de veure exposició al nostre ritme, que a la millor en aquest moment de la inauguració, que hi haurà més quantitat de gent, que la visita serà més ràpida, etcètera, no? Crec que és una exposició que valdrà la pena veure-la a poc.
Molt bé, doncs, Enric Portales, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Cada día somos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
Manzanilla, Villalonga i Temprana de Montan. Morrut, Farga, Borriolenca i Serrana d'Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina i Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Vols millorar la teua ocupabilitat? Apunta a un dels mòduls d'especialització professional Aula Mentor Villarreal. Pots escollir entre disseny i impressió digital o bé comerç electrònic i community management. Inclou formació semipresencial i pràctiques en empresa. A què esperes? Prepara't per al teu futur. Inscripcions en www.defecte.com.
Aula Mentor, projecte impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal i l'Ajuntament de Villarreal.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Descubre la nueva temporada otoño-invierno y viste con elegancia y distinción con marcas como Liu Jo, Guess, Anille Bay, BSB, Pepe Jeans. Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Llega el invierno y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina, hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua, facilita la puesta en marcha en primavera y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca, especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Villarreal.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña bese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Si te preocupa la caída del cabello, acude a la clínica médico-estética Doctora Encarna Sorribes. Disponen del tratamiento PRP que actúa en el cuero cabelludo de personas con alopecia y previene futuros problemas capilares. Vuelve a sentirte bien con tu pelo. Ven a la clínica médico-estética Doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639 45 70 94.
Yo soy ese que le pide a su hija que se porte bien y saque buenas notas. Pero también soy ese que lo flipa con ella en un concierto de rock. Y para cada uno de mis yo hay un asmo.
Llévate dos gafas Mo progresivas de alta tecnología con antirreflejante por 229 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Oh no, otra vez el invierno y el frío.
¿Frío? En Big Mat tenemos las soluciones más inteligentes, ecológicas y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa. Lo último en calefacciones, estufas de gas, de leña, de pelé, de todas las potencias y con unos precios que congelarán tu factura de la luz. Además, te la financiamos. Te la llevamos y te la instalamos.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal. El divendres 25 d'octubre a les 6:30 de la vesprada al Centre Social de la Fundació. Acompanya'ns a recórrer la història de Caixa Rural Villarreal des dels seus inicis a l'actualitat. El doctor Jacinto Heredia ens donarà una conferència sobre el retrat de Sant Pasqual de Vicente Carducho. L'acte commemoratiu culminarà amb la inauguració de l'exposició 100 anys en la memòria. Celebra el centenari amb nosaltres. 100 anys amb tu.
Bueno, y ya casi en la recta final del programa, entrevisté a don Miguel Barrachina Ros, diputat al Congrés per Castelló del Grup Popular. Bon dia.
Encantat, bon dia, un plaer.
Bueno, unas nuevas votaciones, nuevo programa, ¿cómo enfrentamos las nuevas votaciones?
Bueno, pues la verdad es que es un capricho de Pedro Sánchez. Votamos tres veces porque lo pagan los vecinos, 160 millones de euros cada vez. Si lo tuviese que pagar él, si lo tuviese que pagar Pedro Sánchez, solo hubiésemos votado una vez. Uh-huh. El día que obligatoriamente habían elecciones europeas y municipales. Ese día podían haberse celebrado todas las elecciones. Y como en todas partes, el PSOE uh-huh. podía haber alcanzado acuerdos con otros partidos. Decidió repetir porque es un jugador y cree que arriesgando y apostando con el dinero de los vecinos le va bien. Y ahora estamos en esta situación. Y yo lo que deseo es que le salga mal. La jugada, esto de hacer votar a la gente compulsivamente y de repetir el partido tantas veces como a ti te conviene, forzando a la gente a votar. Confío en que le salga mal, no solo por él, sino por el bien del país, ¿no? Estamos viviendo 134 uh-huh. policías heridos. Ahora a las 12 hay una concentración en todas las comisarías y yo confío en que estemos todos junto a aquellos que nos defienden, porque la situación realmente de abatimiento gubernamental, uh-huh. de desidia, es máxima.
Hablando del juego que usted dice que tiene Pedro Sánchez, usted ha tenido un acto este fin de semana donde ha dicho esto exactamente. El presidente provincial, Miguel Barrachina, considera que la convocatoria electoral ha sido un juego de Pedro Sánchez, que ha querido elegir la fecha a los jugadores y hasta qué teles
sí,
se podía retransmitir el partido. Y usted dice que lo que no sabía él es que en el PP juegan mejor. Y entonces colocarán a España donde se merece.
Sí, bueno, el hecho de repetir el partido, uh-huh. de elegir en qué teles quiero que se vea, uh-huh. es decir, en la 1 ocupada por el PSOE, en Apunt ocupada por el PSOE y Compromís, en la 4, en la 6, en casi todas las teles comarcales ocupadas por la izquierda, y además ha elegido los jugadores. Errejón es una creación de Pedro Sánchez a través de sus medios de comunicación para debilitar a Podemos, de la misma forma que el famoso entierro y desentierro de Franco,
sí.
es una decisión de Pedro Sánchez con la intención de inflamar a una parte de extrema de España y de fraccionar el voto de centro-derecha. Él ha elegido a los jugadores, ha elegido la fecha del partido y ha elegido las teles en las que se pueden ver. Ahora bien, lo que no contaba es que la gente vota libremente. Y cuando vota libremente, en esta provincia lo hemos demostrado, sin teles, uh-huh. sin periódicos, con las asociaciones en contra, hemos conseguido ganarles muchísimas veces, Susana. Y esta vez también. Uh-huh. Tenemos enormes posibilidades, como dicen las encuestas, de ganar al PSOE. Y cuando él se decidió a convocarlo, lo hizo porque creía que pulverizaba a la oposición. Ahora van a ser probablemente los españoles quienes decidan pulverizar a Pedro Sánchez, que con el dinero de todos está arriesgando el futuro del país, abandonando uh-huh. la creación de empleo y, por tanto, el pago de nuestras pensiones y las reformas que España necesita, porque se ha empeñado en mirar al pasado, en reabrir grietas del pasado y no combatir el presente. Desgraciadamente, la crisis de Cataluña, y a pesar del apoyo que hemos intentado darle, uh-huh. ha sido un apoyo para nada, porque nada es lo que ha hecho Pedro Sánchez en esta crisis en Cataluña.
Ahora abordamos la crisis de Cataluña.
Y tampoco en medidas como te
antes,
decía.
Antes, hablando del partido, los jugadores que tenemos del Partido Popular, esta mañana nos desayunamos con una información y yo le pregunto, ¿todos los jugadores del Partido Popular, en esta casa es que somos mucho de fútbol, usted sabe que tenemos muchos seguidores por el Villarreal Club de Fútbol y porque tenemos un director de deportes buenísimo, valga, a ver, cada uno alaba lo que tiene y yo tengo que ser sincera en eso. En el Partido Popular, ¿todos chutan en la misma portería? Hablo de la Comunidad Valenciana.
Sí, afortunadamente sí. afortunadamente sí, tenemos un liderazgo asentado de una mujer muy valiente, muy aguerrida, de la Plana Baixa, Isabel Bonich, muy valiente, no se calla nada, y por eso es verdad que hay medios de comunicación que la maltratan, públicos y privados, los públicos que son de Chimopuch, ahora van a haber 500 contratados fijos para Apunt, cuando lo que necesitamos son 500 médicos, 500 fijos va a ser el mayor crecimiento de plantilla en el año, ni para maestros ni para médicos, para periodistas que le hagan la campaña a Chimo Puig, públicos y privados. El deseo de la izquierda en esta comunidad es dominar todos los medios de comunicación. Por eso a nadie le extraña que el 9 de octubre, el día que los que nos sentimos orgullosamente valencianos y españoles, estábamos en el 9 de octubre, la tele Telepuch cortó cuando se emitía el himno de España. Es dominio de los medios de comunicación.
Él dice que fue un fallo. Él dice que fue un fallo de emisión.
Sí, pero siempre se equivocan con lo mismo. Es decir, Apunt siempre se equivoca con lo mismo. Y por tanto es normal que Isabel Bonich cause incomodidad a muchos medios de comunicación públicos pagados por todos y privados. Y bueno, eso entra dentro de su trabajo.
Ahora sí, ¿qué pasa con Cataluña?
Bueno, pues es una pena. Yo decía, 300 policías heridos cuando hemos reclamado. Habían 1,000 guardias civiles esperando la orden de actuar. No les han dado la orden de actuar. Hemos querido respaldar al gobierno de España, que tiene un pésimo presidente, pero al final es el de todos los españoles, aunque esté en funciones. Pero se ha equivocado con el dispositivo de seguridad. Tenía que haber asumido el control de los 16.000 Mossos. No se puede permitir que hayan 300 agentes, policías nacionales y también Mossos de Escuadra, junto a los cuales también estamos, heridos, que los vecinos no hayan podido llevar a sus hijos al colegio, que no haya libertad. Tenía que haber hecho al menos lo que hicimos en la etapa de Mariano Rajoy, pactándolo con ellos, suspender, es decir, destituir al gobierno catalán, que es incapaz de mantener en Cataluña la seguridad, haber asumido el gobierno de España una coordinación de todos los efectivos, también de la Guardia Urbana de Barcelona, para evitar que lo que hay hoy, que es kale borroka, es violencia con mayor intensidad por la noche y durante el día con menor intensidad. Tenía que haber actuado, como en su día ya dijimos que era un error, llevarse a los presos hoy condenados por delincuentes a Cataluña. ¿Por qué? Pues porque si el Código Penal y los delitos son los mismos en toda España, los cometas en Villarreal, en Nules, en Segorbe, en Pontevedra o en Sabadell, el cumplimiento de las condenas ha de ser idéntico en toda España. Si no, es injusto. Y por tanto le dijimos, no te lleves los presos, porque la competencia, desgraciadamente, en 1983 se transfirió. Por tanto, lo que hay que hacer es dos cosas. Es decir, que el cumplimiento, como hemos visto hoy, de las penas, que según dicen van a salir de prisión después del día 10 de noviembre, es decir, dentro de 3 semanas estarán golpistas condenados fuera de las cárceles. Esto no es aceptable, no se puede permitir. El gobierno de España, que tiene competencias penitenciarias, debe devolver a los presos a un lugar de España donde cumplan íntegramente sus penas. Y por tanto, esa tibieza pactista, pensando en que vas a volver a pactar con quienes te hicieron presidente del gobierno de España, que es Esquerra Republicana, el PDeCAT o Bildu, es decir, los que hasta hace poco no condenaban el terrorismo en País Vasco y Navarra, que son tus socios, pensando que puedes pactar con ellos, pues no puedes permitir esta situación indecente. Es decir, es que hay 300 policías, uno al borde de la muerte y Mossos heridos.
Mire, le voy a poner una grabación de Arcadi Espada, que es un periodista catalán. La escucha y luego me contesta.
No, el problema de Cataluña es uno. El problema de Cataluña es que su élite política y gubernamental se ha levantado contra un Estado democrático. Y eso no tiene solución política. Ninguna. Eso es exactamente la guerra. Una guerra posmoderna, por supuesto, sin tiros, con bebés en las carreteras, como han puesto hoy, etcétera, etcétera. Pero una guerra violenta, porque la violencia es siempre la quiebra de la ley. Entonces, claro, es decir, podemos seguir todo el rato dándole vueltas a que el problema, primero, en fin, sí, pero al final hay un problema político. ¿Qué problema político? No, hay un problema de ley. O sea, hay una élite europea que por primera vez desde el año 45 ha planeado el asalto a un Estado democrático. Nada más.
¿Qué?
Bueno, es que es exactamente así. Y el problema de lo que está sucediendo en Cataluña, uh-huh. donde efectivamente una élite política, fundamentalmente de izquierdas, pero sobre todo nacionalista y también de centro-derecha, hay un efecto contagio en Comunidad Valenciana. En Comunidad Valenciana el sentimiento de pertenencia, de orgullo de ser español era pues casi del 98%, casi todo el mundo. Un 1% no lo estaba. Sin embargo, vemos que quienes nos dirigen uh-huh. Pues no están orgullosos. Y de hecho, desde el gobierno valenciano se prima, se subvenciona a aquellas entidades, lo hemos visto, Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, que lo que hacen es utilizar a los niños. Yo los he visto en mi comarca, los niños de mi colegio público de Segorbe salir con pancartas utilizándolos en la dirección de... no enorgullecerse de las cosas que nos unen y exaltar y engrandecer las que nos pueden separar. Desde el gobierno valenciano uh-huh. se financia entidades separatistas convocantes de manifestaciones en las cuales, por ejemplo, dos policías nacionales heridos en las últimas convocatorias. Y cuando tú subvencionas entidades separatistas, uh-huh. cuando tú utilizas medios de comunicación como Apunt para cortarte el himno nacional cuando suena, cuando tú en los colegios a los niños a quienes pones a dirigir es a un tal Marsá que decía sense València no n'hi ha independència i els països catalans són molt més que un projecte cultural, uh-huh. es decir, son también un proyecto político, cuando tú pones a un separatista creador de estas de esta ingeniería social que son els països catalans, pues el proyecto es a medio plazo reeditar desde el poder público lo que sucede en Cataluña, que no estaba en la población, igual que hoy no está en la población lo de separarse del resto de españoles, pero si tú dejas que el socialismo te gobierne mucho tiempo, no todos los socialistas, una parte del socialismo uh-huh. es, como en Cataluña, nacionalista, pero te llevas bien, los financias, vives junto al nacionalismo uh-huh. o el separatismo de baja intensidad de Compromís, aquí también va a haber un efecto contagio en la Comunidad Valenciana, ya lo está viendo. ¿Quién nos iba a decir que el jueves pasado por la noche dos policías nacionales heridos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia cuando había uh-huh. Gente manifestándose en favor de la independencia de Cataluña para poner barreras? ¿Dónde? ¿Entre Vinarós y Tarragona, donde jamás la ha habido?
¿Sus hijos hablan valenciano?
Sí, en Segorben solamente hablamos en castellano, uh-huh. pero yo voy a anar a clases de valencià, a aprender valencià voluntariamente, y els meus fills parlen valencià perfectamente y lo escriben muy bien, la verdad, sí.
O sea que a usted le gusta las tradiciones, el idioma. Sí, sí. Es que, escuchándolo, da la sensación un poco de que, ¿sabe?
Sí, a quienes defendemos lo que nos une nos critican de que somos uh-huh. centralistas. No, no. A mí me gusta, creo que el valenciano y el castellano han de ser dos lenguas uh-huh. tratadas en igualdad. Que tú, Susana, pues parla valencià si vols, si jo t'entén, i jo
sí,
el llig i el vaig escriure prou bé, però a casa, en mi... Segorbe natal uh-huh. y en los 142 pueblos que hablamos exclusivamente castellano uh-huh. en la Comunidad Valenciana, queremos tener libertad para educar a nuestros hijos también en castellano. A mis hijos le llaman básicos. Si los matriculamos en castellano, que es lo que los niños quieren, las normas de Ximo Puig le llamaban básicos, y que solo serás un niño avanzado si uh-huh. te matriculas en inmersión en valencià, que yo lo respeto para los padres que lo quieran. Y el castigo era, Susana, que si no los matriculabas todo en valenciano, te quitaban inglés, te castigaban con inglés, te retiraban horas de inglés y el título. Y el tribunal los condenó. Es decir, Ximo Puig está condenado por sectarismo, por decirles a mis hijos que son unos básicos y que si quieren ser avanzados tienen que dejar de hablar como sus padres. Y yo lo que creo es que valenciano tiene un 10 y el castellano tiene un 10. Uh-huh. Y que los padres libremente elegimos como siempre hemos elegido en libertad. Uh-huh.
En Apun tiene audiencia bajísima, da muy malos resultados, y estaban apuntando la idea de que en Alicante se hiciera en castellano, es decir, que la programación pasara a, en vez de valenciano, castellano. ¿Qué le parece?
Nosotros nunca hubiésemos creado Apunt en un momento de necesidad económica. Uh-huh. Yo entiendo que cuando las cosas iban muy bien, pues te pudieses permitir ciertas licencias. Pero 500 contratados y 55 millones de euros anuales, que ahora han pedido que sean 70 millones al año. Y de esos 55 se recuperan 800.000 euros en publicidad. Es decir, te gastas 55 millones e ingresas 700.000 euros. Es decir, ni un millón de los 55 que te gastas. Y por tanto, lo que pedimos, mientras siga existiendo apuntes, naturalidad. Que si la gente quiere hablar en valenciano, que pueda hablar en valenciano. Yo también estoy de acuerdo en que hayan medios de comunicación en los que naturalmente, pues de forma mayoritaria y principal, la gente hable como le dé la gana en valenciano. Y conozco radios a las que voy en el norte de la provincia donde solo se habla en valenciano y me parece fenomenal. Pero que si eres una tele y una radio públicas y la lengua materna de un poco más del 50% de los valencianos es el castellano, pues que también se pueda escuchar el castellano. Eso de que cuando alguien habla en castellano le cortan, pues claro, es la ideología propia del actual Consell, es decir, de Ximo Puig y de Mónica Oltra, pero no es la realidad valenciana. La realidad valenciana es la de la mezcla perfecta. Yo cuando se hacen en mi pueblo, yo soy de Segorbe, toros, la gente que está en la calle no me esparla valencia, porque la gente de la Vall, de Nules, de así de Villarreal, suben, y es normal, y siempre ha existido. El problema político de Cataluña y el problema que aquí algunos políticos quieren crear de generar barreras para dividir a España no ha existido nunca, y tenemos un grave problema. ¿Por qué la gente se atreve a cortar el himno, a apedrear a policías nacionales en Valencia? Pues porque existe una identidad española muy escasa. ¿Por qué? Pues porque, por motivos que desconozco, hay una parte de la izquierda que votó favorablemente la Constitución española, que ahora se avergüenza y no defiende el himno, no defiende la bandera, no defiende las cosas que nos unen, se avergüenza de las tradiciones. Y como desgraciadamente un país puede haber gente que lo critique siempre, el nacionalismo existe en España desde hace más de un siglo, pero había gente que hablaba bien de España. Ahora tenemos gobernantes en Valencia y también en España que se avergüenzan de España, que esconden las banderas, que recortan los himnos, que no defienden tus tradiciones ni tus fiestas. Y si no existe un contrapeso, Susana, si a la gente que habla mal tú no defiendes cosas que nos unan, que nos vinculen, pues la identidad se deteriora muchísimo. Y ahora existe una identidad bajo mínimos, porque es verdad que una parte de la izquierda nacional se avergüenza. El día de la manifestación en Asturias, una parte de la izquierda asturiana estaba abucheando a la princesa Leonor y al rey en la entrega de los premios. Bueno, ¿será posible que la izquierda española en estos momentos y en Valencia manifestándose a favor de la sentencia y apedreando policías nacionales? ¿Será posible que un momento de debilidad nacional y de crisis nacional en Cataluña, parte de la izquierda se dedique a desenterrar el pasado, a abuchear, no sé? En fin, hay cosas que nos unen. Yo no soy especialmente ni monárquico ni defensor de nada distinto a lo que piensa la mayoría, pero soy respetuoso con la legalidad. El 91% de los valencianos y de los catalanes nos dimos una constitución con una bandera, un himno y una monarquía. ¿Qué menos que hasta que democráticamente eso no se cambie, si es que lo quieren cambiar? Yo no lo quiero cambiar. ¿Qué menos que haya un gobierno valenciano o español que lo defienda con
coraje?
¿Usted
ha estado en el gobierno valenciano?
Bueno, he estado en el Parlamento, estoy en el Parlamento valenciano. Sí, en el gobierno valenciano. Estuve en el gobierno de España como director general.
Y ahora está en el Congreso. ¿Son importantes los gobiernos de las comunidades?
Bueno, son muy importantes. Yo ahora estoy en el Parlamento valenciano, pero son decisivos. De hecho, administran educación, sanidad, y de hecho en Cataluña lo administran prácticamente todo, hasta prisiones. El futuro marca cosas distintas. Y es que, dado que bien intencionadamente en el 83 Felipe González transfirió las prisiones, y dado que se ha prostituido esa buena intención original, pues el Estado debe recuperar competencias. Y en la Comunidad Valenciana también. No sé cómo
debe recuperar competencias. En la Comunidad Valenciana.
Es decir, hay cosas absurdas. Y es que ahora el selectivo que te permite entrar a una y estudiar una carrera en Zaragoza, en Barcelona o en Madrid, el selectivo, en función de cada comunidad autónoma, nuestros jóvenes obtienen en general, porque las pruebas son distintas, unas posibilidades distintas de labrarse su futuro. Por tanto, tiene mucho sentido que haya una armonización, que haya un selectivo común a todos los niños españoles, porque si no es injusto. Y tiene mucho sentido que buena parte de la educación sea troncal y efectivamente a los niños de Cataluña y a los futuros niños valencianos no se les estafe contándoles historias que jamás han existido. Y por tanto vemos como los niños que apedrean a los policías y a los mossos son niños adoctrinados uh-huh. en una serie de aulas que... bueno, que esto no admite mayor demora para que, naturalmente, haya, como en todos los países, un tronco común, porque lo bueno es vivir juntos. Y no me refiero ya juntos los españoles. Yo me siento profundamente español, profundamente valenciano y muy de Castellón, sino junto a los países europeos, junto a Occidente. Esto de inocular el odio, en fin, son sentimientos pueblerinos respetables, pero todo el mundo ha superado eso. Uh-huh. Y no puede ser que seamos los últimos.
Señor Barrachina, nos estaríamos, vamos, toda la mañana, nos seguiría contando cosas, pero ¿sabe qué pasa? Que es una radio y tenemos un tiempo limitado. Pero lo invitamos a que próximamente esté aquí en los estudios.
Pues nada, a vuestra disposición. Encantado.
Muchas gracias.
Placer.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
Vivanta Villarreal, estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, innovador y cómodo. Clínica Vivanta Villarreal, 964 50 67 45.
¿Conoces Macart Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por Macart Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram, Macart Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Villarreal.
Vine a Onda y gaudeix de les nostres festes i tradicions. Podràs viure de ben a prop encierros, passacarrers, concerts, obres de teatre, la millor gastronomia i el millor ambient en la Fira d'Onda. Vine, et convidem.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out. En el polígono y fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
Descubre en Canem la nueva temporada otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. La moda que estás buscando desde la talla XS a la XXL. Vístete en Canem. Encuéntralo en Nules y Villarreal y en canem.es.
A punt d'arribar a les 2 de la vespre, tens ja per a l'actualitat esportiva amb Jaime Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Toda la noche rompe.